Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El passat 21 de desembre va entrar oficialment l'hivern. Amb el canvi d'estació hem volgut novament consultar una vegada més amb el meteoròleg Enric Agut. Com serà aquest hivern? Un hivern que ja hem començat a provar i que alguns pateixen i altres gaudeixen, segons els casos. Enric, benvingut, molt bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Un inici d'hivern que no sé si és com apuntaven les previsions que vosaltres teníeu.
Les previsions que fèiem servir nosaltres són models estacionals i marcaven un gener una mica fresquet. No molt fred, però una mica més fresquet del normal. I pel febrer i pel març una mica més suaus del normal.
Això és el que marcaven les previsions.
El que marcaven i encara marquen.
Encara marquen.
Sí, sembla que tot el mes de gener serà fred, normal o una mica més fred. També és veritat que veníem d'hiverns que no feia fred, l'any passat no en va fer, i aquí a Sant Cugat ja portem alguns dies amb alguna glaçada, i mirant pel que queda de setmana, la setmana vinent i l'altra setmana, tindrem temperatures pròpies d'hivern. És a dir, que la setmana dels barbuts, que és finals d'aquesta setmana i la setmana vinent, serà de les més fredes d'aquest any, o potser la més freda, ja ho veurem. La setmana que ve hi haurà alguns pics de fred. Diumenge baixa una mica més la temperatura i dimecres i dijous arriben a nova irrupció d'aire bastant fred. No és excepcional, ni de bon tros, però sí que serà una setmana freda, com aquests dies que estem tenint, alguns dies més, alguns dies menys.
El que és curiós és que el fred ha arribat d'una manera sobtada, perquè abans que entrés oficialment l'hivern, jo recordo que havíem tingut temperatures càlides.
Suau.
I per què s'explica?
Això de vegades passa quan vens una tardor i entra l'hivern, si se'ns posa sobre un anticicló, l'anticicló és alta pressió, és temps estable, si se'ns posa l'anticicló a principis de desembre i al novembre no ha estat fred, doncs si no entra vent del nord, les nits no són pas molt fredes, de dia la temperatura es recupera ràpidament, però la que aquest anticicló porta dies i dies, com ha estat el cas... Els anticiclons es poden anar movent i dins d'una estabilitat pot ser que algun dia comenci a entrar vent del nord, perquè a vegades l'anticicló porta vent del nord. I aquest vent del nord, juntament amb el cel serè que hem tingut, i també si de vegades el vent de nit cau, això afavoreix que llavors comenci aquest aire fred que comença a entrar amb l'anticicló, es vagi acomodant a les planes i a les valls. Si això té continuïtat durant uns quants dies... les temperatures cauen en picat, sense haver d'entrar una irrupció d'aire molt fred. És a dir, aquest episodi que hem tingut d'aire fred ara al cap de setmana, que ara s'està allargant, tampoc ha estat una irrupció d'aire polar molt gran. El que passa que ha coincidit que ja portava molts dies d'anticicló, cel serè, ha entrat una mica vent del nord, una mica d'aire fred, lògicament, la nit és llarga, el dia és curt... I tot això afavoreix perquè l'aire fred que pesa més de nit doncs vagi situant-se a les planes i a les valls. I per això hem tingut glaçades. I també a la Costa Brava. Hem tingut temperatures molt baixes. A Sant Pere Pescador dissabte es van arribar als 6 graus negatius. A Sant Pere Pescador, a la costa. És molt baixa. És també perquè està situada en un lloc que hi ha el riu Fluvià i per allà baixa l'aire fred i els aiguamolls de l'Empordà es van glaçar. Però també es van glaçar, per exemple, els arrossars del Tebre. Al cap de setmana, i això no passa cada any. Ha estat un cúmul de circumstàncies. Ha entrat aire fred, hem tingut un anticicló llarg, i moltes vegades quan al desembre, tot i que pugui començar suau, es posa un anticicló durant 3, 4, 5 setmanes, el normal és que acabi fent fred.
Ara fèiem una mica de memòria, abans de començar, recordant quan no teníem un hivern com el que estem vivint ara.
L'any passat, per exemple.
L'any passat no va ser aquest.
No, en molts llocs no va arribar a glaçar al prelitoral o a Sant Cugat, no va fer fred. L'any passat també és perquè vam tenir el fenomen del Niño. I quan te'n recordes, no?, que em vam parlar.
Sí.
Doncs quan hi ha els Niños forts, normalment els hiverns d'Europa són bastant suaus, podríem dir, no? No fa tan fred com d'altres anys. I el Niño es va acabar, hem allargat un 2016 càlid en general... a la Terra. No ha estat un any rècord, finalment, però ha estat el segon, si no recordo malament, més càlid de tota la història. I ara l'hivern ens ha arribat a tota Europa, i de cop i volta, i en algunes zones ha fet molt fred. Al cap de setmana, a moltes capitals de l'est i de centre Europa es va arribar a menys 20 negatius. Sarajevo, per exemple, van arribar a menys 26, i després moltes nits a menys 20. A Budapest, menys 22. Vilnius, menys 22. I no t'estic parlant de poblets. T'estic parlant de noms que tothom coneix, no? Imagina't en els poblets quines temperatures han tingut.
Efectivament, quan veiem aquestes imatges i aquestes tristes imatges en què veiem sobretot refugiats que han fugit dels seus països d'origen amb aquestes baixes temperatures, ens sentim superafortunats. Com és que hi ha tanta diferència entre el centre d'Europa, el centre-est i l'enclavament on ens trobem nosaltres?
De temperatures?
Sí.
Perquè ells estan, és molt senzill, ells estan més a prop de Rússia.
Això està clar.
És així de senzill. Com que està més a prop de Rússia, doncs les entrades que arriben d'aire siberià, doncs sempre passen primer per
els
allà.
Els arriben, clar.
I de vegades es queden allà aturades ja que no arriben. Per això ells tenen més números de tenir hiverns més forts. També la geografia facilita que les temperatures siguin més baixes. Els Balcans és una zona muntanyosa i les poblacions com Sarajevo estan situades envoltades de muntanya. I llavors, de nit, l'aire fred cau i s'acumula allà i pot durar molts dies. També Itàlia. Itàlia tenen més episodis d'entrades d'aire fred o de nevades a cotes baixes que aquí la península perquè estan més a prop de Rússia. És així de senzill. I les entrades d'aire de Rússia, siberianes de Rússia, són més potents, més fredes, que les entrades que venen d'Anglaterra o de Noruega cap aquí. No són tan potents.
En general, les previsions asseguraven que aquest seria un hivern llarg, extremadament fred. Tu abans has fet una pinzellada,
sí, això ho deien
distingint
els...
una mica el gener i febrer.
Sí, això ho deien els meteoròlegs francesos, que bé, no es pot generalitzar, però em sembla que venen aquestes previsions que s'estan fent últimament així molt mediàtiques, de no sé d'on, de França, i bé, no els hi dono gaire validesa. Perquè també fa uns anys van dir que tindríem l'any sense estiu, l'any passat també no sé què van dir de l'hivern, i després res de res, on d'anar desmentint, no? És a dir, si mirem la previsió estacional pel febrer i pel març, els meteoròlegs que fem servir, doncs les sortides dels models numèrics dels grans centres de meteorologia, els europeus o els americans, i tots van encaminats que el gener seria a bona part d'Europa fred, i el febrer i també el març un pèl més suaus del normal. No molt més suaus del normal, eh? Una mica més suaus. Això no vol dir que no tinguem fred amb el febrer. Potser tindrem una setmana molt freda i després dues menys fredes. I el promig, doncs, és un pèl més suau.
També hem parlat abans d'englaçades i gebrades, que seran, continuaran sent habituals, no?
Sí, sí. Tal com estan els mapes, al cap de setmana seguint a haver-hi glaçades. També depèn del vent, perquè saps que si fa vent hi ha menys glaçades, perquè el vent el que fa és barrejar l'aire, i llavors no tens tantes glaçades. I la setmana vinent, amb les irrupcions que tenen d'aire fred, doncs al matí a tot Catalunya, excepte alguns punts de la costa, alguns dies es llevaran amb temperatures negatives. En alguns casos amb boira gebradora, com ha passat el cap de setmana.
Ara que parlaves de la boira, els episodis de boira d'aquest any a Lleida, com s'expliquen? Perquè, i a més, la durabilitat que ha tingut...
Molt senzill, per l'anticicló. Quan tu tens un anticicló a l'hivern que s'allarga molts dies, a Ponent i també en zones com Solsonès, Conca de Barberà, a Osona, hi ha boires. És normal amb l'anticicló. Si tens un anticicló 5 setmanes, aquelles 5 setmanes a l'hivern segur que tindràs boires. Va associat.
És proporcional, diríem.
És proporcional, sí. Sí, sí. Potser els primers dies no, però després... Si entra vent, se'n va la boira. Si després el vent afluixa al Pla de Lleida, torna a entrar la boira el dia següent. I a mesura que van passant els dies, la boira es va fer més densa, cada vegada fa més fred, pot ser que en algunes poblacions no passin dels 0 graus, boira gebradora les 24 hores, i clar, això al final és pesat, molt de fred, al final t'entra el fred als ossos, molta boira, i al cap de setmana fins i tot era la boira, això no passa tan sovint, feia nevar. O sigui, queien flocs de neu de la boira en algunes poblacions del Segrià i també de Pla d'Urgell.
Curiós, eh?
Sí, sí, vaig veure les imatges que ens van enviar allà a TV3 a uns observadors i semblava que estigués nevant. Estava nevant. De fet, la boira és un núvol, però està enganxat al terra. Doncs aquestes boires feien nevar, estava nevant. Literalment era neu. Mm-hmm. Sí, sí. També de vegades, si la temperatura és positiva, la boira fa plorar. De vegades cauen gotetes molt petites, que és boira ploranera. Doncs en aquest cas, com que estava gebrant, i ens comentaven que les volves eren grans, no eren volvetes petites o cristalls de gel, no, eren volves, com una moneda d'un euro. Curiós.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, i no passa que... Això passa molt de tant en tant.
Sí, sí, de fet, a Lleida han hagut de anar enrere i buscar...
Sí, uns quants anys enrere. Hi va haver un episodi també de molta boira, 88-89, i també perquè hem tenit un anticicló moltes setmanes. Quan hi ha anticicló, moltes setmanes tenim boires i també a les estacions d'esquí pateixen perquè no neva tant.
Mm. Parlem precisament d'això, de la pràctica de l'esquí, però bàsicament de les precipitacions que es poden donar en forma de pluja o bé en aquesta època en forma de neu. Comenceu ja en les previsions a veure aquestes precipitacions?
Vols dir per la setmana vinent?
Per les pròximes...
Bé, la neu ha començat a caure des de fa 36-48 hores al Pirineu, sobretot a la cara nord. O sigui, a la Vall d'Aran, que no havia nevat en tot el mes de desembre, i havia ja només havien caigut 2 litres, sembla que va ser a principis de desembre, doncs ara finalment ha nevat. Han caigut uns 20, 30, 40 centímetres. També a Andorra, els Pallars, la nevada ha estat més testimoniant a la resta de la serralada, però ha nevat, per exemple, a Puigcerdà. I ara es preveu que divendres torni la neu, i sigui bastant abundant, novament a la cara nord, però pot saltar al vessant sud, i dissabte encara pot tornar alguna nevada, i diumenge al matí, i sembla que dilluns i dimarts tornaran a repetir-se les nevades, i poden ser fortes al Pirineu, sobretot al vessant nord. I la resta de la setmana... dimecres, dijous, que és quan torna a entrar bastant aire fred, hi ha alguns dies que els meteoròlegs, bé, no podem pronosticar-ho.
Us arrisqueu.
Ens arrisquem perquè són sempre situacions molt... que venen de vegades disfressades, que no són molt clares, però podien tenir alguna nevada a cotes molt baixes fora del Pirineu, en forma de ruixats. No una situació general, però dimecres i dijous donen que entra aire fred... després que el vent gira una mica a gregal o a llevant, i és la situació idònia perquè pugui nevar fora del Pirineu i a cotes baixes.
Cotes baixes...
Nivell de mar, gairebé.
Sí?
200, 300 metres, i quan diem 200, 300 vol dir que localment també pot ser nivell zero. De vegades hi ha desplomaments d'aire fred i la cota de neu és més baixa. Sobretot si el ruixat és més és intens, llavors... la neu pot arribar fins a la platja.
Haurem d'estar atents, no? A les
sí,
previsions, doncs?
Sí, 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 sí.
No
però
si
ja et dic,
sorprengui.
No és segur, no és gens segur això. El que sí que sembla molt segur és que farà fred. Que nevarà al Pirineu, que alguns dies tindrem vent, farà fred, alguns dies no farà vent, i aquesta possibilitat que entre dimecres i dijous fora del Pirineu tinguem algun fenomen de nevades a cotes baixes o neu granulada.
En general serà una bona temporada pels que practiquen esquí, d'una
sí,
banda?
Sí.
Sí,
sí perquè al novembre va nevar, justament abans de la Puríssima. Això ha salvat moltes estacions a totes, gairebé, perquè després no ha nevat. I alguns dies, el desembre, no feia molt fred i no podien fer neu artificial. Però com que havia nevat bastant el mes de novembre, van poder fer un bon matalàs de neu. Van fer base. Això és el que diuen les estacions d'esquí. Com que ha nevat, neu humida, perquè era neu humida, van poder aixafar-la i van fer base. Llavors, quan fan base amb neu humida i han caigut 30-40 centímetres, això pot aguantar bastant al desembre, encara que no nevi, perquè les nits són molt, molt llargues i el sol és baix de dia. Llavors, la neu no es gasta tant. Val? O sigui, això s'ha salvat a les estacions. Ara han aguantat algunes amb més penes que glòries. Per exemple, la Vall d'Aran, aquella Baret, ara tenia molt poca neu. En canvi, avui, a l'altra vall, sí que tenia bastanta neu. El Port del Comte han pogut obrir bé, també Molina i Masell han pogut obrir, com la resta d'estacions, han pogut aguantar aquesta escassetat de precipitacions i ara arriba la neu, nevarà els propers dies, farà fred, podran fer neu artificial i jo penso que la temporada està garantida. Sí, sí.
I a banda de neu, pluges n'hi haurà?
Pluges, de moment, ben poques. Poques. Sí, sí,
vull dir,
sí,
perquè
sí,
el tema dels embassaments, tornem un altre cop a estar en una
Portem
situació...
Portem un mes de desembre amb poca precipitació i el mes de gener sembla que serà, no sé què canviï a panorama la setmana entrant, serà sec, excepte el Pirineu, la resta serà sec. La setmana entrant sí que pot caure algun ruixat puntual, però això, clar, igualment el comportament d'aquest mes de gener sembla que serà al final sec. No sé què canviï l'última setmana, que de vegades això et canvia en dos dies. Pot ser que no hagi plogut tant tot el mes i els últims dos dies del mes caiguin 100 litres, això de pluges abundants, i quan es fa la mitjana ha estat un mes normal. Això és el que passa.
Això per vosaltres, aquesta, un hivern com aquest, amb tantes variacions, per vosaltres, els professionals, vull dir que esteu entretinguts.
Sí, home, ara ja anava bé, perquè després de 5 setmanes d'aquest anticicló ja està una mica fars, eh? Però sé que cada dia parlar de sol, de boires, d'algunes persistents, inversió tèrmica en zones de muntanya, al final ja vols que canviï. Uh-huh. De tant també va bé, uns dies així de calma, clar, per poder fer... també millorar altres feines o altres tasques que tens pendents, però al final ja tu estàs a l'hivern, també tens ganes... A més, portem dos hiverns sense neu a cotes baixes. Ja volem una situació una mica més emocionant.
Mm. Jo recordo, no sé dir-te quin any era, però no fa gaires, per Sant Madí, per
sí.
Sant Madí, anaven aquí a Sant Cugat,
sí,
eh?
Sí, sí, me'n recordo.
No fa molts ara, no sabria dir quants, però sí, sí, i ja estem parlant del mes de març, que estem amb l'hivern finiquitat.
Sí, el passa que el mes de març, això és el que tu comentes, de vegades porta sorpreses, sobretot la primera quinzena de març, o fa uns anys que va caure aquella gran nevada.
També.
Aquella nevada que va col·lapsar tot Catalunya, també a Barcelona.
Uh-huh.
Va ser el 8 de març,
sí,
el 7
sí,
de març,
sí, sí, sí.
A mi també
sí.
La memòria...
Sí, sí, era més de març.
La històrica de vegades també falla.
Era més de març.
Ja queda el 8 de març. Sí,
escolta'm una cosa, volíem aprofitar també per parlar del tema de la contaminació, perquè també ha estat actualitat durant els últims dies,
uh-huh.
No només per aquestes imatges del núvol tòxic que veiem...
El de Barcelona o d'altres llocs... O...
Bueno, parlava del núvol tòxic de Pequín, que això és una brutalitat.
Uh-huh.
Però parlant més del que ens toca de prop, tant a Madrid com a Barcelona, que són grans capitals i en què s'ha parlat de mesures per intentar rebaixar aquests nivells de contaminació, en el cas de Barcelona, que té façana marítima, com és possible que hi hagi aquesta concentració? Ho dic perquè la façana marítima dona sortida, no és com en el cas de Madrid... per exemple, com s'explica, com s'entén això?
Aviam, perquè la contaminació de Barcelona se'n vagi, ho ha de bufar vent de ponent o vent de mestral, és a dir, vent que ve de l'interior de Catalunya i s'emporta la contaminació cap al mar, o ha de bufar marinada, vent de mar a terra, d'acord? La marinada, el vent de Garbí, el vent del sud. I aquesta contaminació llavors se'n va a altres comarques. O sigui, la contaminació de la costa de Barcelona se'n va cap a Osona, cap al Bages i cap al Prepirineu, quan hi ha marinada. És a dir, potser penses que al Berguedà l'aire és molt pur i t'arriba la contaminació de Barcelona. Això passa. O d'Osona. O a Osona. Què passa quan tenim un anticicló, com aquest mes de desembre? Que molts dies no tens ni un vent ni l'altre. Perquè quan tens el nucli dur de l'anticicló a sobre, el vent normalment és molt fluix. Llavors es va acumulant la contaminació dia rere dia, sobretot els dies entre setmanals, que a més trànsit rodat. Si se segueix aquesta situació una setmana més, els índexs de contaminants van pujant cada vegada més. I a l'hivern amb anticicló tampoc t'entren marinades, o són molt fluixes. No t'entra vent de mar a terra, tot i que faci sol. Si estàs a la primavera, si estàs a l'estiu, si estàs a la tardor, i tens sol, normalment t'entra vent de mar. Normalment, de vegades no, però el normal és que sí. A l'hivern sí que et pot entrar vent del mar, però quan la pressió és molt alta, no ajuda. Si la pressió quan és molt alta, la pressió és alta per què? Perquè hi ha un anticicló i hi ha molt aire, i pesa. Això és pressió alta.
Uh-huh.
La brisa, perquè pugui entrar, necessita que l'aire pugui pujar. Llavors es forma un cercle, l'aire que hi ha sobre el mar entra sobre terra, aquest aire sobre terra puja, s'eleva i forma un cercle tancat tornant l'aire sobre el mar.
És un cercle viciós.
Cercle viciós, que passa molts dies. Val? Quan tens un anticicló, com que l'aire pesa, doncs l'aire que hi ha sobre el terra no es pot enlairar, no tens les tèrmiques. I llavors la brisa no entra o és molt fluixa. Això passa molts dies, que no tens ni mestral o ponent o no tens marinades, els contaminants es van acumulant, és l'explicació. Uh-huh. I com més cap a interior, a Madrid, per exemple, doncs és pitjor.
Un tema preocupant, el de la contaminació, i podríem dir a nivell anecdòtic, aquí a Sant Cugat, tu ja saps que s'han instal·lat un parell de panells per controlar aquests nivells de contaminació, els líquens, que se'n diuen, jo no sé si és una iniciativa que també es faci a altres ciutats europees o grans capitals que aportin aquesta eina que per als ciutadans també pot ser interessant, no?
Desconec, suposo que sí. Que altres ciutats doncs tenen mètodes com aquest o semblants. Però desconec, ho desconec.
Però que per una mica per instruir o per conscienciar els ciutadans és una bona manera, no?, que la gent pugui estar pendent i saber en quina situació està. A més, és un panell que t'informa d'allò que pots fer en aquell moment, és a dir, si estàs habitualment practiques activitat física, allò és una alarma en el cas que,
que hi hagi important, nivells de contaminació. No som conscients, perquè ens preocupem molt del que mengem. Bé, molta gent no es preocupa, però la immensa majoria de la gent sí.
Però en parlem.
Ens preocupem també de que l'aigua sigui de qualitat.
Sí, correcte.
És important que l'aigua sigui potable, que no porti contaminants. Però i el que respirem? Ho estem respirant contínuament, les 24 hores al dia. L'aire, com més net sigui, millor. Si l'aire està contaminat, allò és verí. I hi ha dies que sí que els contaminants són elevats. A la que cada vegada la flota de cotxes elèctrics sigui més gran, tant de cotxes com de motos, i el transport públic.
Transport públic.
Perquè els autobusos...
Ja s'està fent, aquest canvi.
S'està fent lentament perquè també és molt costós. Uh-huh. També s'entén, no? Un autobús elèctric costa diners. I la flota, aquí a Sant Cugat, no sé quina és la quantitat d'autobusos que hi ha, però a Barcelona, si no recordo malament, són 1.000 autobusos. 1.000. Canviar la flota 1.000 autobusos de cop i volta, encara que alguns vagin a embotar, vull dir, és costós, i clar, és una cosa progressiva. Però sí que vas veient que es van incorporant, no?, aquests mitjans públics elèctrics. Doncs a la que també s'incorporin cada vegada més els privats, doncs suposo que hi haurà un canvi molt gran en la qualitat de l'aire i també en la qualitat acústica. Perquè la que totes les motos deixin de fer soroll, molts ho celebrarem.
Sí. Molt bé, Enric, doncs hem aprofitat per fer un repàs a aquest hivern, que de previsible diríem que res, per tant hem d'estar molt atents.
Poc previsible, sí. Mes de gener sí, que serà fred. A més, els mapes de 2 setmanes, de 3 setmanes vista van encaminats. I saps què passa? Que de vegades hi ha situacions que s'enquisten una mica. De la mateixa manera que hem tingut un anticicló que ha durat 5 setmanes, de vegades quan comencen a entrar erupcions d'aire fred i poden tenir continuïtat de 2 o 3 setmanes també, en situacions que els costa de canviar. Aquesta podria ser una d'elles.
Però veig que estareu entretinguts
aquest
hivern. Moltíssimes gràcies perquè ha estat una conversa molt didàctica i jo crec que avui més d'un hem après cosetes.
Això està molt bé.
Gràcies.
A vosaltres. A tu.
Bon dia.
Bon dia.